la Viquipregunta. El coneixement a l'abast de tothom.
Benvinguts i benvingudes a la Viquipregunta, l'espai on posem el coneixement a l'abast de tothom de la mà de Miquel Viquimèdia, l'associació d'usuaris de la Viquipèdia en català. Us saludem des de Sant Feliu de Codines, als estudis centrals d'Ona Codinenca, al 107.2 de la FM, en directe cada dues setmanes, els dimarts a les 9 del vespre, i els podcasts onacodinenca.cat i laviquipregunta.cat. Aquí ens trobareu en Robert, l'Amador i la Gemma. Bon dia, benvinguts, Viquifriquis.
Hola, benvinguda.
Bon dia, bon dia.
Què? Com estem? Com estàs, Amador?
Bé, bé.
Bé, bé.
Perfectament.
Bé, bé, el Robert.
Molt bé, molt bé. Aquí a punt per un programa molt interessant avui.
Músiques. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí.
Preocupat per la dificultat de la pregunta.
Ah, sí?
Sí.
Bueno, no n'hi ha per tant. Si és la Marina. Avui ja tornem a ser aquí, a Ona Codinenca, a Sant Feliu de Codines, en el nostre programa número 10. Que sí, que l'altre dia em vaig descomptar, que l'altre dia no era el 10, que era el 9. És avui el del número 10. Del número 10 des del nostre inici i el número 2 de la nostra segona temporada. Així és que seguim endavant, seguim contestant, fent, responent preguntes d'actualitat de tot allò que us interessi. A vosaltres, que sou els que ens sentiu, recordeu, ens podeu fer arribar les vostres consultes per WhatsApp al 608-26-2512 i també a la nostra web, laviquipregunta.cat. Avui, el nostre programa, parlarem dels mòbils, perquè respondrem la pregunta que ens fa la Marina de Puigcerdà, que ens diu: s'han de prohibir o no s'han de prohibir els mòbils a l'escola? Escoltarem la música que ens ha portat avui el Robert, seleccionada i relacionada amb el tema, i tindrem una novetat a l'entrevista. Avui fem l'entrevista a l'estudi i a dues veus. Ens acompanyen la Maria Tur, regidora d'Educació a Sant Feliu de Codines, i la Bàrbara Dorca, una mare i una activista codinenca. Després sentirem el Viquiprojecte, la Viquipersona, coneixerem en Ricard Recasens i acabarem amb la Viquiagenda.
La Viquipregunta.
Hola, és la Viquipregunta. Soc la Marina de Puigcerdà, que us vull preguntar, perquè a casa fa dies que se'n parla, perquè els nens van a l'escola. A veure, els mòbils s'han de prohibir o no s'han de prohibir a l'escola? Gràcies.
Què diu la Viquipèdia?
Bé, la Viquipèdia no diu ni que sí ni que no, com podeu imaginar. De fet, la Viquipèdia no tracta aquesta, curiosament, i hauríem de posar-nos, no tracta aquesta problemàtica de la que tant s'està parlant en el carrer en aquests moments. Però sí que he trobat un article, jo diria que poc normatiu des del punt de vista dels cànons de la Viquipèdia, que es diu Riscos de les xarxes socials en infants i joves. El contingut és correcte, però simplement es limita a transcriure, no molt literalment, però transcriure un document que la Generalitat va publicar en l'any 2013. I, per tant, el contingut és correcte, però són les coses pràctiques que hem sentit sempre en un moment en què l'atenció no era ben bé aquella. Saps que el que he fet és fer una cerca de què s'ha dit a favor o en contra al llarg d'aquests anys. El que m'ha sorprès és que la primera reacció que va haver va ser prohibir l'ús de mòbils dintre de les escoles l'any 2012, en un moment que hem de comptar que no existien els smartphones. Per tant, en el 2012 no es podia desconnectar ni a internet ni a les xarxes socials. Era un tema d'enviar
SMS.
I per tant era molt, 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 molt limitat, però jo crec que es va prohibir per un efecte de distracció, de que sonessin dintre de les classes, etcètera, etcètera. La normativa va ser molt radical i aleshores he trobat un article d'una gent que ho defensava de com, no, no, això no pot ser perquè haurien de, però haurien de posar unes normes. Curiosament, les normes eren com si haguessis agafat un manual de dret, deia, que no es puguin dir coses que vagin en contra dels principis de les persones i que les puguin ofendre i tal. I jo crec que en aquell moment això no només era difícil de fer-li entendre a un nen, sinó que, a més, no era el que passava amb els mòbils. Val? I, per tant, allò no sé quin èxit va tenir, però el tema va anar durant vaivens des d'aquell moment fins ara, i en el 2018 hi havia una preocupació per la salut mental dels infants que es dedicaven massa temps a això, i per tant no era un tema de com influïa en la seva manera de ser, sinó com entrava en el terreny de les addiccions. Val? I aleshores aquí torna a sortir una altra vegada l'amenaça de la prohibició, de la limitació, etcètera, etcètera. També es van agafar en el 2018 a una dada important, que era que el PISA 2015 sobre Espanya recollia que un 22% dels nois i noies de 15 anys eren usuaris extrems d'internet. No concretava si era per mòbils, però eren usuaris extrems d'internet, i si eres extrem, jo sí que és que a classe tinguessis
una alta
tentació a entrar en això. I aleshores, el 2021 va sortir una notícia molt curiosa, que és que Facebook va reconèixer que el 12,5% dels seus usuaris eren addictes a la seva xarxa, addictes compulsius. I això va fer que canviessin coses com treure el like, perquè es generaven competicions en aquests temes i tal. Però, curiosament, una notícia d'aquestes la van saber, diguem-ne, neutralitzar ràpidament els de Facebook, perquè mai més s'ha tornat a parlar de l'addicció a les xarxes socials. Val? Jo crec que va ser un èxit des del seu punt de vista per la reacció, sobretot, no per el resultat, que continuem igual. Ja d'això, ja ens situem el 2023, que he trobat coses que diuen, parlen de coses que ara ja tots sabem i que entenc que avui en parlarem més àmpliament, perquè és el debat que està obert en aquest moment sobre com aplicar un control, una limitació que s'eviti entrar en això. Sí que voldria, no dir recomanar, però dir que hi ha la pàgina que té en aquest moment l'educació de la Generalitat centra el conjunt de coses que afecten i que ens haurien de centrar, no dic les solucions, si són bones o no, dic com estructura els paquets d'informació, i diu antiassetjament, addicció, ús saludable de les tecnologies i xarxes socials. Jo crec que està ben estructurat com a paquets, tenen relacions entre ells, òbviament, però al final és com podem atacar els temes.
Mm-hmm. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta extensa preparació.
Que vull dir una cosa.
Digues.
Que abans has comentat, a la Viquipèdia no has trobat gaire res, però llavors has fet una cerca i has trobat tota aquesta informació. La cerca, només per puntualitzar, no l'has fet a la Viquipèdia, és una cerca a internet.
No, internet.
Vale, d'acord. Sí, ho dic perquè llavors avisem els oients que recordin que sempre posem els enllaços, enllaços d'això que has trobat, ho posarem a la pàgina web perquè pugueu accedir-hi.
De fet, alguns són notícies, no són documents oficials ni estudis seriosos, però sí que intentava recollir com en aquests 12-13 anys s'ha anat produint contínuament un anar i venir de la pressió social, que no sempre hi havia una bona resposta.
Molt bé, molt bé.
Doncs ara ja, quan vulguis, la música.
Ah, molt bé, doncs vinga. Doncs mireu, avui parlarem, o hauria de dir, escoltarem, el mòbil com a instrument musical. La revolució tecnològica que ens ha portat el mòbil, com us podeu imaginar, a part d'afectar-nos amb tota la nostra vida, doncs també ha afectat molt en el món de la música. No només perquè podem sentir música a qualsevol lloc i quan vulguem, amb el mòbil, naturalment, sinó que podem fer servir el mòbil com en molts altres aspectes de la producció i l'edició musical. I dins d'aquest món de la producció musical, ara només us mostraré un tast del que és l'ús del mòbil com a instrument musical. Si feu una cerca per internet, en trobareu molts exemples, però jo us en porto un parell. El primer és el que fa servir el mòbil com un instrument de vent. És a dir, l'usuari agafa el mòbil de tal manera que bufa directament sobre el micròfon i després amb els dits toca a la pantalla perquè sonin notes. A l'estil d'una ocarina. No sé si sabeu què és una ocarina, que és un instrument de fang amb el qual es bufa i té uns foradets. Doncs ara escoltarem aquest mòbil ocarina, a veure què us sembla. Bé, no té res especial, és un so, diguéssim, electrònic, no? L'únic que, si veieu el vídeo, que us deixaré, com deia abans, l'enllaç a la pàgina web, veureu que és un, en aquest cas és un senyor que està bufant amb un mòbil i tocant amb a la pantalla amb els dits, eh? Ja està, no té cap més secret. Diguéssim, el segon exemple que us porto és una mica més curiós, és el d'usar el to de la trucada o el missatge, el que abans en dèiem el politó, recordeu? Abans en dèiem politó, que això, aquesta paraula ha desaparegut, doncs fa servir això com un so per composar una peça. I l'exemple que us porto és força divertit perquè és una peça composta amb els aquests sons, amb els politons, de 30 mòbils i 4 buscapersones de tot dels últims 30 anys. Eh? I era per celebrar l'aniversari dels 30 anys del mòbil. I vam fer això. A veure què us sembla. Divertit, eh? Aquest. També us deixaré el vídeo. És molt, el setting que fan, la instal·lació és molt divertida, amb tots els mòbils, naturalment tots connectats amb un ordinador, i és que fan això, eh? Finalment us porto només un últim exemple d'allò que no s'ha de fer mai en un concert, que és tenir el mòbil engegat. D'acord? Aprofitem aquí per revisar tothom. Sisplau, tanqueu els mòbils quan esteu en un concert. Si no, us podria passar el que va passar amb aquest concert, que hi ha un violista, un senyor que toca la viola, i està acabant de tocar una peça de Bach. Bé, està bé. Si veieu el vídeo, veureu la cara de sorpresa del músic quan l'aplaudeixen i diu, ara m'aplaudiu per això, doncs saludo.
Fantàstica oïda musical de reproduir immediatament el to del mòbil.
Sí, sí.
Un gran músic. Molt bé, doncs molt adequada aquesta música.
Fins aquí la musiqueta.
També una colla de músic friquis aquí, eh?
Una mica.
Sí. Molt bé, doncs anem sense esperar més a l'entrevista.
L'entrevista.
Doncs aquí estem amb la nostra entrevista d'avui, que li donem un format diferent. Li donarem un format de conversa, de debat, d'entrevista a dues mans, a dues veus, perquè tenim aquí a la Maria Tur i a la Bàrbara Dorca. Com esteu?
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia,
bon dia. La Maria es defineix com a nascuda a Barcelona, 45 anys i mare de 3 fills. Delineant industrial, tècnica superior en desenvolupament de projectes mecànics, que es dedica al disseny de plantes industrials des de fa més de 24 anys. Des de ben jove, compromesa amb el voluntariat i amb el món associatiu, ha estat cap de l'agrupament Escolta, representant de les famílies al Consell Escolar, membre de l'AFA de l'Escola Jaume Balmes, grallera a la colla gegantera i actualment forma part de la Junta de l'Associació Vincles, Espai de Criança, i ha estat tècnica als estudis d'Ona Codinenca al programa Vincles i regidora d'Educació, Salut, Espais Públics i Logística a Sant Feliu de Codines. Benvinguda, Maria.
Moltes gràcies.
I al seu costat, la Bàrbara. La Bàrbara Dorca es defineix com a feminista, independentista i idealista, vinculada a l'Esbart Codinenc com a balladora i secretària i també a la secció de patinatge artístic com a patinadora i secretària. Ha treballat durant molts anys com a cap de projectes d'una consultora dedicada al desenvolupament de solucions web, on ha pogut créixer professionalment fent una de les coses que més li agrada, desenvolupar idees per crear o millorar diferents tipus de projectes. És mare d'un petit de primer de primària. Benvinguda, Bàrbara.
Moltes gràcies.
Què us sembla la pregunta de la Marina? S'han de prohibir o no s'han de prohibir els mòbils a l'escola? Qui vol començar?
Jo... És una pregunta bastant complicada, perquè és dir que sí o que no és ser molt taxatiu, no? Sí que crec que s'ha de restringir l'ús, però s'ha de tenir una visió de l'entorn d'aquests infants o d'aquests joves, no? Que, per què fan servir el telèfon? Ho sabem, això, com a pares o com a membres de la comunitat educativa, que estan fent servir en els seus telèfons? Crec que la base ha de ser aquesta per poder prendre decisions.
Molt bé. Doncs sí, una mica amb la mateixa línia que comenta la Bàrbara. Jo penso que és una pregunta que no té resposta ara mateix i que això és el que ens hem de qüestionar. No tenim resposta a una pregunta que és complicada i que encara, bueno, anem tard amb aquest tema. Anem tard perquè veiem que hi ha conflictes, veiem que hi ha problemes a les aules. També és cert que no és el mateix si parlem d'un institut a Sant Feliu, o a Caldes, o a una ciutat gran o cosmopolita, que les realitats a cada institut també, dins d'un barri inclús, canvien, no? I no són les mateixes. Jo sí he de respondre aquesta pregunta com a mare, i després de tenir tres fills, un de 15 que té mòbil i que va a l'institut, una d'11 que no, encara no té mòbil i que me'l demana cada cop que em veu, i un nen de 3 que està enganxat a la tele, jo com a mare respondria no. O sigui, no poden tenir una pantalla a l'escola, no? Ha de ser un lloc protegit de pantalles. Però clar, el mòbil no és només una pantalla. I aleshores aquí és on penso que ens hem de qüestionar moltes coses. Uh-huh. I si estem parlant de protegir els nostres adolescents, doncs em queda claríssim que sí, que no han de tenir mòbils a les aules. Ara, jo no sóc mestra, no formo part d'un claustre, no estic amb adolescents cada dia, per tant, penso que aquí també els hem d'escoltar amb ells. Per tant, és complicada la resposta.
Clar, jo aquí és el que deia, no? La paraula que has dit, protegir. Però de què els estem protegint? No? Crec que és aquí on ens falta la informació per poder prendre les decisions correctes. Que s'estem protegint d'assetjament, prohibint l'ús a les aules, no arreglarem el problema. No hi haurà, potser durant unes hores, no hi haurà aquest assetjament, mm-hmm. no? Però hi ha un problema de base, que és que... Bueno, no, seria tot un altre debat, eh? Perquè hi ha assetjament, n'hi ha hagut sempre, ara se li dona veu mm-hmm. i cares, no? Però si no els estem protegint de l'assetjament, perquè no és efectiu prohibir el mòbil a les aules.
Clar, per això, perquè ara hem d'entendre quin ús es fa d'aquesta eina, perquè al final és una eina, i és una eina amb uns recursos il·limitats que ajuden al dia a dia de tothom, no? Però ells estan en una etapa complicada, que és l'adolescència, i és aquí on jo em qüestiono moltes coses. Ningú es qüestiona que no hi hagi mòbils i pantalles a una empresa, no? Perquè, evidentment, és una eina de treball molt potent i que facilita milions i milions de funcions que ha de fer un treballador. A les aules, clar, és aquí on entra el debat. A les cases, no? També ens podríem plantejar això. A l'hora de dinar, a casa, de sopar, hem de tenir el mòbil al costat? Vull dir que podem extendre a molts àmbits del nostre dia a dia. Jo, per això intento ser curosa amb el tema aquest. L'adolescència em sembla una etapa complicada i que s'ha d'acompanyar, i jo com a mare se m'escapa quan el meu fill surt de casa, aquesta etapa. I per això tinc por, no? I perquè he vist que hi ha conseqüències d'un mal ús d'aquesta eina. Però després penso, des de la mirada d'un mestre, tot allò que els hi pot arribar a ensenyar amb tot el que comporta tenir un mòbil o una pantalla o un ordinador. Clar, és que aquí podem extendre-ho estem parlant pròpiament del mòbil personal de cada nen que hi porta a la seva butxaca. Si estem parlant d'això, aquí sí que ens hem de qüestionar moltíssimes coses. Si estem parlant de que puguin tenir accés a un ordinador, a una pantalla, a internet, aquí ja no ens ho hem de qüestionar, perquè és evident que ho necessiten per al seu desenvolupament.
Aquí hi ha molts interessos per darrere, també. Perquè si pensem, per exemple, es fan mòbils per gent gran, es fa un disseny exclusiu per telèfons mòbils que potser no tindran pantalla tàctil, encara tindran telèfons, o la pantalla tàctil bàsicament tindrà els botons, amb les lletres supergrans i amb molt poca capacitat per aplicacions, perquè bàsicament el que volen, no, les necessitats que es volen cobrir amb això són la comunicació i, bueno, bàsicament això, la comunicació, potser la
localització.
La localització i la salut, no?
La comunicació amb una llista reduïda, de més.
Sí,
sí. Doncs o l'entreteniment, no? També l'utilitzen ara, comencen, no? La gent gran també l'utilitza com un entreteniment.
Perquè la gent que està arribant ara a ser gran ja porta de 15 anys amb telèfons. Però la gent que li va arribar de primeres ja a certa edat...
Seguia sent un telèfon. El del mòbil era l'única cosa nova.
Exacte. El meu avi agafava el telèfon per anar a la muntanya, però no l'engegava. Sí. No, ja trucaré, ja l'engegaré quan hagi de trucar. Dic, va, però si t'estavelles por ahí, que ja tens una edat, si t'estavelles por ahí, el telèfon estarà parat. Com et trucarem per saber on ets o que ens puguis dir? No? Hi ha hagut tot un aprenentatge. Però on anava és que la indústria no s'agafa, crec jo, la problemàtica dels telèfons mòbils en els joves seriosament, perquè no està generant un aparell que cobreixi les necessitats que els pares volem cobrir.
Totalment d'acord.
Jo crec que s'ho pren molt seriosament, per enganxar-los, al revés. Sí que volia dir-te, Bàrbara, jo crec que sí que està clar que se'ls ha de protegir els nens a l'escola amb el mòbil. És de la distracció, no? De l'assetjament és una història molt greu, però és de la distracció, és a dir, els últims, de fet tu has comentat, Amador, amb aquests estudis que ja es nomena la distracció. I, de fet...
Els primers, perquè hi havia poca capacitat d'interacció, sí, en xarxa, etc.
Ara mateix, aquests últims dies, ahir mateix, o avui mateix, hi ha un article del Josep Sala, al VilaWeb, que és un mestre català que treballa a Noruega, que és el segon article que fa sobre el tema. En el seu primer ja fa referència a un estudi de la UNESCO de fa un mes o dos, que alerta sobre això, que el problema és la distracció. I una cosa que diu aquest estudi és està bé que és necessari que l'escola ensenyi a com usar el mòbil o les tecnologies, però que no cal necessàriament que per ensenyar matemàtiques o ensenyar història fem servir el mòbil. Això és el que diu l'estudi.
Doncs mira, si la pregunta és aquesta, estic totalment d'acord. A l'aula ha d'estar, si no prohibit, molt restringit. El mestre ja té les seves eines. A les escoles ja hi ha pantalles, ja hi ha ordinadors per fer servir els programes que necessiten fer servir. No necessiten el telèfon. Per telèfon és això. Té moltes més coses i de la mateixa manera que qualsevol adult pot estar treballant, estàs al teu ordinador, però tens el telèfon al costat, t'arriba un WhatsApp, deixes de treballar i el mires, doncs als alumnes els hi passarà el mateix.
Clar.
Però a quin exemple estem donant nosaltres? És que fem exactament el mateix. Ara, a mi em preocupa més el telèfon a l'hora del pati o a l'hora de menjador, on en comptes d'estar relacionant-se...
Entre ells,
diguéssim, de la forma tradicional, no?, de la que portem milers d'anys d'història evolucionant antropològicament, no?, diguéssim, ho fan a través de pantalles, que els hi reporta
anonimització.
Els hi reporta, bueno, tots els exemples que estan veient i tot el contingut que es genera per generar diners i que els hi arriba i que nosaltres no podem, no som conscients ni podem controlar directament.
De fet, aquest estudi al que feia referència al Robert, que es va publicar al juliol, de la UNESCO sobre l'educació i tecnologia, els dos missatges més clars que reafirma és que no hi ha dades sòlides sobre el valor afegit de la tecnologia digital a l'educació, no hi ha dades de que aporti res positiu, i en canvi les proves procedeixen d'aquells que en volen vendre la tecnologia. Clar. És a dir, els estudis estan fets per les empreses que venen aquests mòbils als nens. Això és la conclusió d'un estudi d'àmbit mundial. D'acord que la casuística a Sant Feliu de Codines i depenent de les edats pot ser molt diferent, però ja no podem tenir cap dubte de que els mòbils no aporten res a dins de l'aula.
No aporten. Un mal ús o un bon ús del que facis, però clar, és que de què estem parlant? Un mòbil, com l'entenem? Com una distracció o com una eina? L'entenem com una càmera de fotos, una càmera de vídeo, una calculadora, un bloc de notes... Vull dir, és que un mòbil ara fa infinites coses, és la màquina de les màquines, no? Allà pots trobar, podríem a casa nostra tirar totes les màquines, quedar-nos amb la cafetera, la nevera, la rentadora i un mòbil.
Per poc temps.
I ja ho tindríem gairebé tot, no? Totes les màquines. Aleshores, quin ús fem d'això? Perquè si ells només l'utilitzen, aquest mòbil, com a una eina per distreure's, per buscar vídeos i pel·lícules i estar tot el dia connectat a una pantalla d'aquesta manera per distracció, clar, això és un error, no és veritat, el mòbil no serveix només per això i és el que crec que ens falta, els hem d'educar i els hem d'ensenyar i els hem d'acompanyar a fer un bon ús.
Però també ja se'ls ha de controlar.
Però ja, això també va acompanyat, no només de l'ús personal que fa cadascú, sinó després com l'utilitzen en comunitat, que penso que aquest és el principal problema. O sigui, jo faig una foto, l'envio no sé qui i després me'n foto, no?, d'aquella persona. I això és un delicte, per exemple, no? Això ho han de saber. Què més fan? Entren a veure vídeos que no són i ells no estan preparats per entendre perquè no són de la seva edat, no?
Ara,
parla de la pornografia, es parla de la sexualitat. Clar, aleshores, quin ús fan? Perquè si el vídeo que busquen és com es fa una arrel quadrada, doncs tots estarem d'acord en que en aquell moment és superútil i els hi va superbé perquè segurament aquell instagramer que ha penjat com es fa aquella arrel quadrada ho està explicant per a poder arribar a aquell xaval de 13-14, no?, que necessita tenir aquella informació. Jo penso que és un tema d'educació i és de fer un bon ús. I clar, igual que els ensenyem a menjar amb els coberts, els hem d'ensenyar, quan li dones un mòbil, com l'han d'utilitzar. I aquí penso que les famílies, les institucions i les escoles estan totes, no?, cridades a treballar amb la mateixa línia. Prohibir a l'adolescència no és bo.
No.
Ja sabem que faran tot el contrari.
Jo volia fer una proposta una mica, com diria jo...
Radical.
Out of the box, és a dir, trencant. S'ha solventat el problema, ara us xocarà perquè no són mòbils, s'ha solventat el problema de la mala alimentació dels nens menjant dolços hipersaturats i qualsevol xutxe, etc. especialment dintre de l'entorn escolar, o no s'ha solucionat?
Jo crec que sí, no?
Home, vale. Sí, s'ha treballat molt.
I qui s'ho va currar? El nen? O els pares i els mestres?
Clar, els seus responsables.
I tot va ser prohibir? O va ser seduir? Posarem la mateixa màquina de xutxes, però posarem pomes. Farem un curs dintre del currículum que el tenim molt apretat, de la piràmide alimentària i no sé què, no sé què.
Sí, aquí val? Volia anar per allò també. Qui es va mentalitzar primer?
Jo dic perquè...
Els pares es van mentalitzar.
Exacte, però jo dic...
I les mares.
Jo dic els progenitors, per mi, són la gran clau d'això. Però els progenitors fan 400.000 coses més. I aleshores és... Bueno, que m'ho posin una mica fàcil, que m'arribi mitja entrenat.
Però els progenitors són qui decideix donar-li el mòbil al seu fill.
Bueno, jo ho sé per mandra, però moltes vegades és per mandra.
Vull dir, jo li dono el mòbil si jo sé que podrà fer un bon ús, si no, no li dono.
Clar, però...
I això també les famílies han de ser coherents amb això. Jo li dono el mòbil i després que la institució o l'escola s'encarregui de que ell faci un bon ús, no?
Estàs al meu costat, o jo estic del teu. És a dir, jo crec que la responsabilitat màxima en aquest tema que és... educacional de principis és dels pares, però a vegades fa mandra, no perquè no vulguis fer-ho o perquè tinguis una altra cosa que t'agradi més, sinó perquè donar exemple permanentment és molt complicat,
és esgotador.
Dos, perquè el poc que tu li puguis educar a l'endemà et vindrà brrrap, totalment girat, perquè tots els seus amics li han dit hòstia, on vas així, vaya merda de nano, que no ets capaç de... I clar, i això és molt cansat.
Aquí crec que hem de tenir en compte la cronologia dels fets. No? Sí. Què passa? La indústria vol diners.
L'alimentària també, per això he posat aquest cas.
L'exemple em ve de perles. La indústria vol diners. Li és igual les conseqüències.
Totalment d'acord.
Es genera, per tant, un problema. Surten estudis que concorden això, que hi ha un problema. Es genera alarma social i es posen solucions. Algunes que passen més per sobre, com un pòster de la Generalitat explicant no sé què, no és una solució. És informació castellà, però no és cap solució. L'alarma social que té realment efecte és quan les AFAs actuen, quan els pares s'informen, quan la informació arriba correctament als que realment poden prendre mesures. Si des de les escoles es fa un avís correcte amb la informació detallada de què pot passar, què està passant, quins efectes pot tenir, els pares veuen, els pares i mares, progenitors, tots els legals, veuen el que està passant i prenen les mesures, es consciencien. Això és, bueno, passa en tots els àmbits de la vida. La violència masclista ja ha sigut durant molts anys, és ara que se'n parla de front, no? Perquè tots hem sigut conscienciats i reeducats en aquest sentit. Doncs amb això també hi ha d'haver un clic que entre tots hem d'actuar, perquè d'una cosa que a mi més ho has dit, no? Que deia la Generalitat que ho divide en blocs, fer un ús saludable.
Clar.
A mi si no m'expliques què vol dir fer un ús saludable, pensaré que li poso un bloqueig que no pugui mirar-lo més d'una hora al dia.
Jo crec que anava per aquí. Jo crec que anava per la quantitat de temps.
Aquest bloqueig d'una hora al dia, si jo no sé què està mirant aquesta hora, pot estar mirant aquest vídeo d'aprendre a fer arrels, o pot estar mirant un youtuber d'aquests que estan escampant
porqueria
grossa. De manera, bueno, alarmant.
Existeix aquest diàleg en aquests moments a Sant Feliu? Estan parlant les AMPAs, estan parlant els mestres, estan parlant...
Bueno, és que a Sant Feliu ara, a primària, a l'escola Jaume Balmés i al FEDAC, està prohibit l'ús del mòbil i de qualsevol dispositiu tecnològic, i a l'institut, justament aquest any, per aquesta recomanació de la Generalitat, han pres la mesura de prohibir el mòbil a tot l'institut, i sobretot al pati. És el que deia la Bàrbara, és molt important. Vull dir, quan un nen el deixes tantes hores a un centre, no només està aprenent a fer arrels quadrades i un currículum acadèmic, no? També té altres aprenentatges, i un és les relacions socials, perquè hi ha molts que són, bueno, fills únics, o que, bueno, és igual, al final és on comencen a relacionar-se amb la diversitat iguals, no? Que tenen al voltant. Clar, si a sobre els hi acotem i els hi tallem aquests espais d'interacció amb una pantalla, doncs, i això ho han vist clarament. Ells ara estan dinamitzant els patis i estan... Jo els he demanat si tenien resultats, però evidentment porten 2 setmanes d'escola, res. Però ells faran una valoració de tot això i veuran si està funcionant. I jo estic convençuda que sí, perquè hi ha altres centres que ja feia un any o dos que estava totalment prohibit. Els nanos entraven a l'escola i havien de parar el mòbil i guardar-lo a la motxilla, i només es treu en el cas que algun mestre ho requereixi. Però per què? Perquè ells ja tenen ordinador. Aleshores, si ja tenen ordinador, vol dir que a la classe ja poden fer tot allò que podien fer abans amb el mòbil. I també penso que hi ha una altra part que sí que s'està fent, i és començar-los a informar de les conseqüències que té fer un mal ús. O sigui, tots ja saben, o tots, és algo que s'informa i informen els Mossos quan hi van, i és que és un delicte gravar un mestre, és un delicte gravar, aunque sigui un àudio a un company, és un delicte passar fotos, és un delicte moltes coses que pot fer un mòbil. Per tant, ells tenen una eina que si la fan un mal ús hi ha unes conseqüències. I si tu passes la foto d'algú que te l'ha passat només a tu i tu la distribueixes, doncs la policia pot venir-te a buscar a casa. Això ho han de saber, com deia la Bàrbara, se'ls hi ha d'informar, tant els pares, les mares, tothom ha d'estar informat.
Però aquesta xerrada que dius dels Mossos la fan els nens i nenes, els joves. Per què? Perquè estàs anant a qui ho farà, no? A qui pot fer-ne un mal ús. Però que jo sàpiga, TikTok, Facebook, Instagram té una edat mínima.
Uh-huh.
I els pares permeten que els nens se la saltin. O sigui, hi ha infants de molt petits que accedeixen a TikTok.
Bueno, és que els Mossos recomanen 16 anys, eh? L'edat per començar a tenir mòbil són 16.
El que recomanin els Mossos...
Vull dir, clar, és que quan tu compres un dispositiu, un mòbil, vas a una botiga... Vull dir, igual que no li donem un cotxe perquè hi ha una llei que diu que no pots conduir, potser hem de tenir una llei que digui que un mòbil no el pot tenir. No sé si ens hem de plantejar això, eh? Un mòbil no el pot tenir un menor de 16. Ens ho hauríem... No sé. O igual que la beguda, l'alcohol o qualsevol droga, eh? Vull dir, al final...
El que passa que entre els mòbils i l'alcohol o les pistoles hi ha una diferència, que és que el mòbil té, uns usos bons. I, per tant, l'altre és més fàcil de prohibir. I aleshores és, ai, com faig? Perquè només faci servir els usos bons. I jo crec que aquest és el punt complicat.
És igual, però els nens també poden anar a l'escola amb una pilota i amb un entrepà, i també tenen usos bons. Però saben perfectament a quina hora s'han de menjar l'entrepà...
I no la pilota.
I, no la... I a quina hora poden jugar amb la pilota... Sí. I saben que a l'aula ni l'entrepà ni la pilota.
Clar.
Per tant, hi han coses que tenim clares que formen part del món educatiu, que són eines que eduquem la nutrició dels infants i que els hem d'alimentar i que hem de jugar amb pilotes i altres eines que són socialment desenvolupadores de totes aquestes competències, habilitats i bons nens i nenes que volem fer créixer, però a l'aula no. A l'aula han d'estar atents al seu mestre. I això, el que hem de tenir clar és que per més que tenir el mòbil connectat per si de cas el papa o la mama em vol dir alguna cosa, que seria la utilitat positiva,
sí. Doncs
no. Si el papa o la mama et vol dir alguna cosa, de tota la vida han tingut maneres de contactar amb el centre i de fer-te arribar un missatge. Per tant, bueno, jo ho tinc molt clar.
Hi ha una cosa que sí que volia...
Vols concluir?
Ho prohibiria tot, eh?
Vols donar una resposta?
Jo sí que volia dir una cosa respecte a això, al control, no? Abans jo he parlat de... No, tu has parlat de localitzar, no? O sigui, poder tenir fill localitzat. El volem tenir localitzat, però jo també el vull tenir controlat. Vull dir, molta gent diu, el tindré localitzat, sí, perquè té un GPS, el pots tenir allà, saps on va, i a quina hora surt de casa i entra, però no el tenim controlat, eh? Vull dir, no sabem el que fa amb allò.
No.
Vull dir, que la gent no s'enganyi. Així no el controles, el localitzes, ja està, res més. Però tu no saps on està entrant, li pots posar 50.000 paràmetres perquè... O pots rastrejar el seu historial, però al final, realment, no controles el que veu.
Perquè el que fa que mira, és el que busca, ni en quin...
Clar.
Acompanyament directament. De la mateixa manera que infants molt petits, potser no amb un telèfon mòbil, però amb una tablet, és a dir, no tindran el botó de trucar, no? però miren continguts del YouTube Kids, no?
Uh-huh.
Tu pots estar mirant. Tu pots dir-li, té la tablet... I jo me'n vaig a fer una altra cosa, o tu pots asseure't amb ell
i
anar mirant, que a veure, que mirar quatre capítols de seguits de la...
Patrulla Canina.
Bueno, la Patrulla Canina està avançant jo amb l'exploradora aquella, que m'agrada de cridar.
Dora.
Maria, de tota manera has dit una cosa, és, jo puc saber on està, però no sé el que fa. Els meus pares no sabien el que feia, eh?
Tu no tenies aquesta exposició.
Clar, però tu no podies... tenies un accés a internet.
Sí,
si el problema no és...
Contínuament de tu mateix.
Clar. El context era diferent.
Clar, jo veig, segueixo a joves, potser una miqueta més grans d'adolescents, que pengen moltíssimes fotografies d'ells mateixos, en miralls, fent poses, no? El postureo.
Mm-hmm.
Llavors, tot això, tu no ho podies fer. Aquí és on hi ha...
Clar.
I això no sabem quin serà, què passarà després.
Com a màxim, anar a jugar als futbolins.
Donem l'últim minut, 30 segons per cada una, i fem un repàs, un tancament, una conclusió. Què? Com ho veu això la Maria? Quin seria el missatge que llences als pares, les mares, als nens, les nenes, als mestres, les mestres?
I a la Marina que ha trucat.
Doncs que com a societat, com a comunitat, ens queda molta feina i anem tard. Això és la meva valoració. Penso que des de totes les parts ens hem de posar a treballar, ens hem d'actualitzar sé que no és fàcil, que la resposta no és un sí o un no, i que tots des del nostre jardí podem aportar, no? I al final, si no treballem en societat i en comunitat amb aquest tema, no ens en sortirem. I que no hem de tenir por a les noves tecnologies ni als avenços, i que hem de simplement estar al dia, que tots tenim 50.000 càrregues i compromisos, i el dia hauria de ser de 34 hores, però tenim... O sigui, ho podem fer. Vull dir, no és algo que està descontrolat i que simplement penso que s'estan fent bé les coses, que potser sí que és veritat que hem d'arribar a totes aquelles famílies que potser necessiten més ajuda en aquest aspecte, i que, bueno, que aquest treball de tribu, sobretot tenim... Vivim en un poble i en un entorn que això és més fàcil. Si visquéssim a la ciutat, que jo vinc de la ciutat, us diria, ostres, després de lo que jo vaig viure com a adolescent, això era un problema afegit. Doncs no, vivim en un poble relativament petit on tenim accés a l'escola d'una forma molt ràpida, tenim accés a l'Ajuntament d'una forma molt ràpida, la gent li agrada estar al parc i tractar aquests temes en família, i tots podem veure el que passa a casa nostra, el que passa a casa dels altres, i això és positiu, en part és positiu, i ens pot ajudar entre tots buscar la manera.
Jo vull trencar una llança a favor de l'alarmisme total. Aquí no estem lluitant contra una sèrie d'hàbits com els alimentaris, tot i que també, sinó estem lluitant contra unes empreses que generen milers i milers de milions i que no els importen les conseqüències. Per tant, hem de ser molt conscients de quines són les nostres creences i, sobretot, donar exemple. I part d'aquest exemple serà molt millor si tenim informació més directa sobre el que passa, el que no passa i tot el que va sorgint, tota aquesta sèrie de continguts. Pots pensar que un youtuber, que mirar youtubers pot estar bé perquè, mira, així s'entretenen, però els programes que tu veus per la televisió han passat uns controls. Aquests youtubers no passen cap control.
Cap filtre.
I cada vegada hi ha coses més... Bueno, ara no vull treure un tema nou, però... Els challenges, s'ha mort gent de fer challenges, s'ha mort gent de fer-se selfies, o sigui, i aquí hi ha una tasca que és això, els estem donant una eina on poden ser ultraexposats i no els estem explicant, ni a nosaltres mateixos, les conseqüències que això pot tenir. Llavors, alarmisme total.
Alarmisme total, doncs aquí queda una altra pregunta, un altre tema sobre la taula, que no és directament l'ús de dispositius, sinó i les xarxes socials. I els continguts, els que tenen accés als nens. Molt bé.
El proper programa, avanço, parlarem d'això.
Mira.
Parlarem de les xarxes socials i alternatives als productes actuals.
Molt bé. Nosaltres aquí sempre amb el programari lliure i ja sé per on vas. Molt bé. Moltes gràcies, Bàrbara. Moltes gràcies, Maria.
A vosaltres.
Ha estat molt divertit. Jo crec que aquest format de portar dues veus, dues convidades que ens expliquin diferents postures, diferents perspectives, no estàveu tan allunyades del tema. En definitiva, parlem de debatre, d'arribar a consensos i de treballar tots pel millor de la nostra societat, en aquest cas el nostre jovent i la nostra infància. I fins aquí l'entrevista. Ara coneixerem una d'aquelles persones que treballen per la Viquipèdia. Ara anirem pel nostre Viquiprojecte. Endavant la sintonia. El Viquiprojecte. Doncs estem en el Viquiprojecte, que li haurem de dir, aviat li direm la Viquipersona, perquè en el món de la intel·ligència artificial reivindiquem les persones que fan les coses millor, que li porten valors i la fan millor. Així és que anirem intercanviant i us anirem portant viquipedistes que tenen motius per ser rellevants i per explicar-vos. I avui us portem en Concòrdia, en Ricard. En Ricard, que és un usuari autopatrullat, ja en parlarem què vol dir això, i que des del 2014 edita sovint la Viquipèdia. Aquesta és la informació que ell mateix ha inscrit a la seva pàgina d'usuari. Ocasionalment també fa de youtuber, i si algú vol contactar, doncs ho pot fer a la seva pàgina de discussió. Ha fet, té molts enllaços que l'ajuden i que ajuden els altres a fer més gran, editar la Viquipèdia. Saludem al Concòrdia, Ricard. Com estàs?
Bon dia, encantat de que m'hàgiu convocat amb aquesta sessió.
Per què serà? Per què serà? Què has fet de bo, Ricard? Quins són els teus projectes preferits?
Els meus projectes preferits, sí? A dintre del món de la Viquipèdia,
sí?
És promocionar la pròpia Viquipèdia. I per què la vull promocionar? Doncs perquè quan es va generar aquesta enciclopèdia de la que estem parlant,
sí,
es va posar com a missió el que el coneixement es pogués distribuir gratuïtament a tot el món, gratuïtament, a més, de manera que deixés d'estar en mans d'una poca gent, amb la qual s'ajuda a que el poder estigui més distribuït i no estigui reclòs amb unes poques gent, els que es poden pagar els cursos de les universitats, etc. O comprar llibres, o tenir temps, sobretot, perquè el temps és or, tenir temps per saber i per conèixer més coses del món. Aleshores, el punt és aquest, el coneixement distribuït gratuïtament, i per això vull promocionar la Viquipèdia.
Molt bé. I del coneixement, que és tan ampli i que toca tantes temàtiques, quins temes t'han apassionat a tu? En quins t'has centrat?
Els que més m'han agradat ha sigut de casualitat. Que quan jo vaig començar la Viquipèdia va ser perquè vaig comprar un llibre, una novel·la històrica, que parlava de moltes persones i entitats de l'època contemporània, passada la Guerra Mundial, etc. I cada vegada que trobava un nom d'una persona, d'un club, d'un exèrcit, de lo que fos, ho consultava a la Viquipèdia. Amb la qual cosa, comprant-me un sol llibre, vaig recabar tota la informació de 4 o 5 llibres diferents gràcies a la Viquipèdia. Això em va fer veure la potència de la Viquipèdia. Llavors jo vaig dir, jo vinc del camp quan jo treballava, perquè ara estic jubilat, ja fa anys, vaig treballar la informàtica, entre altres coses, he fet diverses coses, però una important va ser que vaig ser un responsable d'una empresa multinacional que tenia un ordinador, un gran ordinador, un mainframe, que jo creia i crec, i hi és l'article sobre aquest ordinador, que s'havia de compartir perquè la gent sapigués en aquell temps, vull dir fa bastants anys ja, què és i com es fa servir i quin aspecte té i on està ubicat un gran ordinador. I vaig fer aquest article sobre aquest ordinador. L'ordinador és un CDC 6000. Aquest ordinador, per explicar tot el que era capaç de fer i ficar-ho a la Viquipèdia, vaig començar a ensopegar amb els problemes de ficar-me en una cosa que no sabia jo com fer-ho bé. I un altre viquipedista, que en sabia, que en sap molt, em va ajudar. I entre els dos vam acabar fent l'article. Però, esclar, això va durar molt de temps perquè entre una cosa i l'altra cadascú tenia la seva feina. Això és un missatge per als que volen entrar a la Viquipèdia per crear articles. El primer que s'ha de fer és aprendre a navegar per dintre de la Viquipèdia com a autor. Abans de pretendre fer un bon article només al començament. Això és el primer consell que faig.
Sí, però m'agrada molt perquè has apuntat una altra cosa que és molt de Viquipèdia i que també és molt important, que sempre trobaràs ajuda. Que sempre trobaràs un altre viquipedista que et podrà orientar per on seguir, com millorar el teu article, on trobar coses. És així?
Evidentment que sí. I a més és molt fàcil de trobar les ofertes que hi ha de viquipedistes experts que estaran encantats d'ajudar a qui es vulgui començar a entrenar amb les edicions dels articles. És molt fàcil de trobar. S'entra a la Viquipèdia i es tecleja en el rectangle aquell per buscar articles, es tecleja Wikipedia, dos punts, mentorització, sense espai. I allí surt un, en què consisteix la mentorització i qui són les persones que estan disposades a fer-ho. Així de fàcil.
Molt bé, doncs missatge que recordarem més tard pels nous wikipedistes.
I tant. Escolta, Ricard, què és el que has estat fent? Bueno, jo ho sé, però m'agradaria que l'expliquessis als oients. Què és el que has estat fent aquests últims anys, que és una tasca a vegades poc coneguda, però molt constant i molt, molt important per crear nous wikipedistes?
Exactament, és poc coneguda. El que he estat fent al començament de resoldre els meus problemes que he comentat amb aquest article, vaig dir, doncs, ara que en sé una mica, doncs començaré a buscar algú que m'expliqui coses per editar i per corregir articles. El primer que vaig fer va ser buscar quines coses es podien fer que no fossin tan esquerpes o difícils com és crear un article nou. I em sembla que això ho vaig trobar jo pel meu cantó. A la pàgina de portada de la Wikipedia hi ha a l'esquerra un menú en el qual hi ha un lloc que és el portal wikipedista. Aquí, si es fa clic aquí, surt, com acostuma a passar amb la Wikipedia, infinitat de coses. Però una de les coses que recomano és el que hi ha tasques de manteniment que estan pendents. Sí. Llavors, allí hi ha, per el qui vulgui fer alguna cosa a la Wikipedia que no sigui difícil, allí troba una llista que va des de articles que falten, articles que es poden traduir, articles que no són neutrals,
O que no s'entenen prou i s'han de millorar la redacció. O...
Exacte, la falta és d'ortografia. El més fàcil de fer per contribuir a millorar la Wikipedia és corregir les faltes d'ortografia que hi ha en molts articles. Doncs hi ha un lloc que surten, en aquest lloc que he dit del portal wikipedista, tasques de manteniment, hi ha un lloc que diu els articles que s'ha d'arreglar l'ortografia. Més fàcil no pot ser. Aleshores, jo el que he fet ha sigut això. He continuat creant articles i també arreglant-ne. I ha arribat un moment en el qual trobes altres persones. Jo diria, dels que aquí estem ara reunits, l'Amador és un dels que, a més, em va ajudar molt amb algunes converses de cafè i de sentats en una taula, millorar coses per entrar més en profunditat en l'edició dels articles. I l'Esther Bonet també, que li tinc molt de carinyo, és una altra persona que també m'ha ajudat molt. Per exemple, l'Esther Bonet em va dir, per què no et fas soci de l'Ateneu de Barcelona, l'Ateneu Barcelonès, que allí hi ha una biblioteca on et pots basar en qualsevol cosa que facis a la Wikipedia, dius d'on t'ho has tret, això? Perquè tot el que es fa a la Wikipedia s'ha de dir d'on t'ha sortit.
S'ha de referenciar.
Aleshores, ella em va esponsoritzar per ficar-me dintre d'aquest Ateneu i vaig entrar i allí m'hi vaig tirar moltes hores buscant i referències i textos. Vaig arribar a la conclusió de que el primer article que vaig fer jo ho coneixia molt bé, el tema, perquè havia treballat amb aquell ordinador. Però vaig descobrir que hi ha coses que no tenia ni idea i gràcies a la voluntat, em va semblar que valia la pena que estigués aquest tema a la Wikipedia, vaig posar-me a estudiar-lo i vaig aprendre i vaig disfrutar com un camell aprenent coses noves.
Escolta, Ricard, i ara, que no voldria jo que se'ns acabi el temps i estem en l'últim minutet, explica'ns aquesta nova iniciativa que sabem que estàs fent un podcast, pot ser? Explica'ns més.
Sí, una de les coses que estic fent això de promocionar la Wikipedia em va portar a buscar un lloc bastant desconegut en el tema viquipedista, que és l'Hospitalet de Llobregat, ciutat importantíssima de Catalunya i del món. I del més,
enllà.
I del més enllà. A l'Hospitalet va ser de casualitat que hi vaig anar d'un rebot i vaig contactar amb altres entitats que m'han ajudat i que hem establert una bona relació. Una és el Torrebarrina, que és part de l'Ajuntament, de la Regidoria de Cultura, on ens deixen espais i bueno, promocionen viquimaratons i bueno, fan moltes coses. D'allí s'ha creat un grup de viquipedistes, que ens veiem sovint, i que promocionem moltes activitats a l'Hospitalet. Un altre va ser el Centre d'Estudis de l'Hospitalet, que és un centre d'estudis, que n'hi ha tant d'altres, que el de l'Hospitalet és molt potent en quant a la producció de continguts, i amb ells vam arribar a l'acord de trencar la prohibició del copyright. I vam, ells ens van oferir, i nosaltres, d'acord amb nosaltres, ho vam fer conjuntament, que molts dels continguts que tenen estan lliures de llicència. I això ha sigut un impacte del qual estem tots de l'Hospitalet molt cofois.
I tant, perquè també... això és aportar material de primera mà per poder desenvolupar el projecte i fer articles.
Sí, sí, evidentment. Sí, és una font d'informació increïble. Bé, l'altra cosa és que hi ha a l'Hospitalet, com en tants altres llocs, hi ha un centre de normalització lingüística, que depèn de la Generalitat. Llavors, amb aquest bon caràcter que jo tinc de vegades, ens vam fer amics i ens estan ajudant a quan els diem, escolta, he fet un article sobre tal cosa, me'l pots fer un cop d'ull i corregir totes les faltes del català dolent que... Sí, sí, i ho fan estupendament bé. I últimament hem fet un podcast.
Ah, molt bé. Doncs promocionarem el podcast.
On el podem treure? On el podem trobar, aquest podcast? On el trobem?
El trobem amb un cercador que es diu...
Ja ens el passaràs. I el deixarem a la pàgina web de...
Bueno, és Viquibarrina.
Viquibarrina. Molt bé. Perfecte. Fàcil.
Perfecte, doncs el trobarem i el deixarem ressenyat a la nostra pàgina web, la viquipregunta.cat, perquè tothom pugui accedir i els pugui escoltar. Moltes gràcies, Ricard. Ha estat un plaer. Ens has donat unes quantes claus d'or d'aquelles que ens agrada pels nostres nous viquipedistes perquè s'animin. Que comencin els seus articles, no per la banda grossa de crear un article nou, sinó corregint, completant, millorant els ja existents, i que busquin ajuda si la necessiten, que trobaran mentors, que trobaran persones com tu vas trobar a l'Amador o a l'Ester, que ja també és coneguda del nostre programa, que et van ajudar. Moltes gràcies, Ricard. Fins sempre. Un petó i una abraçada.
Moltes gràcies.
Gràcies, Ricard.
A vosaltres. Adéu.
Molt bé, adéu. Doncs ara continuarem amb la Viquiagenda. La Viquiagenda.
Bé, el mes d'octubre es veu que la gent continua anant a la platja i la prova d'això és que tenim una relativa baixa activitat de viquiprojectes en els que participa. De tota manera, com hem comentat altres vegades, tenim els crònics. Els crònics són el de Torrebarrina, que ens ha parlat ara el Ricard, també tenim el diumenge de les referències, que és un projecte d'un èxit abrumador, cada diumenge hi ha cues. I després hi ha una altra cosa, per aquell que sigui molt, molt, molt friki viqui, que és que el 28 i el 29 d'aquest mes es fa el Wikidatacon, que és una convenció internacional sobre Wikidata, és en línia i tothom es pot connectar i seguir.
Molt bé, doncs fins aquí el nostre programa d'avui. Un petó, una abraçada. Adéu, Viquifriquis.
Adéu.
Adéu.